El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
No deixem de parlar de l'àmbit universitari de la recerca. 7 de cada 10 famílies considera que l'entorn urbà de les escoles no és segur, així ho diu un estudi elaborat per Revolta Escolar, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. A l'informe hi ha col·laborat més de 4.000 famílies de 180 escoles diferents. I ho repassem aquesta hora amb el Marc Hurtado, de Revolta Escolar. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Hola, bon dia, gràcies.
D'on surt la idea de fer una enquesta, un estudi d'aquestes característiques?
Bueno, la idea era posar una mica sobre la taula, amb dades, les sensacions, els sentiments, les preocupacions que tenim moltes famílies respecte a tot el tema d'entorns escolars, problemes de contaminació, de soroll, de falta d'infraestructura, de xarxa viària, ciclista, etc.
Heu parlat amb 4.500 famílies de 180 escoles diferents. Entendràs que parlant amb Ràdio Sabadell ens preocupa saber quantes escoles de Sabadell hi participen.
Sí. Mira, d'escoles de Sabadell a nivell AFA, en l'estudi hi ha dos parts. Una és una enquesta d'AFAs, on hi ha hagut 83 AFAs. De Sabadell n'hi ha hagut 3. I en el cas de les enquestes de famílies, que hi ha 180 escoles i més de 4.500 famílies, n'hi ha hagut com 8-9 escoles de Sabadell que han participat i unes 500 famílies, bueno, menys, unes 300, 400 famílies, ara no tinc la del cap.
Tres AFAs de Sabadell, de quins centres?
Els centres és el Joanot, Elisanda, l'Enric Casasses és un altre centre que han participat, la Nostra Llar, un altre centre que han participat. Aquests, per exemple, són els que han participat en les enquestes de l'AFA.
Deies que hi ha dues parts, no? Aquesta enquesta de les AFAs i l'enquesta de les famílies. En què s'han diferenciat? Els heu preguntat el mateix a uns i altres?
No. Les preguntes eren diferents. O sigui, tenien els mateixos temes, no? Que era preguntar sobre xarxa viària, sobre accessos, sobre seguretat, sobre soroll, sobre salut, de contaminació i amiant. Però les preguntes eren diferents. Per un cantó, la part de les AFAs anava més encarada a infraestructura, a dades, i a la part de... La pregunta és, hi ha aparcaments de bicis, sí o no? Quants n'hi ha, per exemple? I la part de famílies era més centrada en percepcions, sensibilitats, consideres que... Com et mous, quina mobilitat fas tu com a família cap a l'escola...
Clar, els resultats de l'enquesta, el que ens heu traslladat als mitjans de comunicació, ens diu això, que 7 de cada 10 famílies creuen que l'entorn urbà de les escoles no és segur. A què es refereixen les famílies quan parlen d'un entorn no segur?
Pues aquí hi ha, principalment, el gran tema pel qual es considera que no és prou segur, ve relacionat una mica amb el tema del trànsit privat, del trànsit rodat que hi ha a prop de les escoles, i la velocitat d'aquests. Per un cantó és que n'hi ha molts carrils de circulació i per l'altre és que van molt ràpid. Quan diem molt ràpid és que no van a 30 per hora ni a 20, sinó que van a 50 o a més de 50 per hora. És que són velocitats en les quals un infant que pot anar des dels 3 anys o fins als 12 en el cas de en els de primària, es queden al vora de menys de mig metre d'aquests vehicles que van a aquestes velocitats. I clar, això fa sentir certa inseguretat quan vas amb els teus fills i filles pel carrer de ai, cuidado, no vagis, tal. Llavors, sobretot els temes són aquests, masses cotxes i massa ràpids.
I quines propostes proposen les famílies o què és el que s'hauria de fer, per tant, convertir tots els entorns de les escoles en zones de prioritat per vianants, per exemple?
Home, això seria un somni fet realitat, directament. A la Revolta Escolar, hi ha un manifest que són de 8 punts i que, de fet, a l'enquesta ho preguntava quin era, com es valoren aquests 8 punts i allà s'explica una mica en detall. Però, exactament, un dels punts era reduir els carrers de circulació en els quals al voltant de les escoles. Òbviament, el somni seria peatonals. Si no, almenys tenir màxim un carril de circulació. I a la vegada que aquest carril de circulació tingués velocitat limitada a 30-20 km per hora i que hi haguessin, si fes falta, controls, ve a ser radars, ve a ser elements reductors de velocitat, que són com els coixins bacilers, aquest tipus d'infraestructura, que permetés que realment la velocitat es complís.
Deies abans que una de les coses que havíeu preguntat també és de quina manera es desplaçaven les famílies fins a les escoles, perquè entenc que això també és important a l'hora d'entendre si aquesta mobilitat s'ofereix de forma segura i, per tant, si realment el transport privat no és necessari, no?, per accedir per part de la comunitat educativa.
Exacte, o sigui, el que s'ha volgut veure és realment si la mobilitat escolar, la mobilitat de les famílies, quina era. I s'ha vist que en el gran percentatge, que és el 85% de la mobilitat, és sostenible i saludable. Sostenible i saludable perquè és caminar, o sigui, a peu, o en bicicleta i patinet. I, en canvi, sol hi ha un 8%, així a nivell global, que va a l'escola amb transport privat. Un 8% que va en cotxe o en moto, que, òbviament, cadascú té les necessitats i després s'ha de desplaçar als seus llocs. Quan parlem d'un 8%, per exemple, en una escola amb 450 alumnes, estem parlant de que potser hi ha 50 alumnes, 350 famílies, potser estem parlant que hi ha 25 cotxes. 25 cotxes que passen al voltant de l'escola de les pròpies famílies. Però pel voltant d'una escola potser en aquell mateix dia passen, per exemple, a l'Eixample de Barcelona, 300.000 cotxes. 30 cotxes contra 300.000 cotxes, hi ha molt volum de cotxes, és a dir, pràcticament el 99,99%, que no té cap res a veure amb la mobilitat escolar.
Clar, una altra de les demandes és aquesta reducció de velocitat de la que parlaves ara, no? També una reducció de la contaminació acústica, no?, l'entorn de les escoles.
Exacte. Sí, sí, aquesta és una demanda i unes demandes importants. De fet, ara, a finals del 2021, va sortir un estudi en el qual es situava en el rànquing de grans ciutats europees a nivell de soroll, i Barcelona sortia, no, en el cas de Sabadell no tinc nada, Barcelona sortia a la cinquena. Sortia París, Roma, Madrid i Barcelona a la cinquena. Sí. I hi ha altres estudis que et diuen que en un soroll de la ciutat més o menys el 80% ve del trànsit privat. O sigui, que són dades bastant eloquents del que hi ha. Què passa? Que el soroll, la contaminació acústica, està demostrat que té genera problemes en els infants, genera problemes en la concentració, genera problemes d'aprenentatge, o sigui, no és baladí. I no són els infants, sinó pròpiament amb tots els veïns i veïnes que vivim a les ciutats. Que les ciutats, volem recordar que etimològicament no s'ha d'oblidar que ve de civitas, que vol dir ciutadà. O sigui, al final les ciutats són per ciutadans, no per sol, pels cotxes.
Per tant, al final, la síntesi de tot això és menys vehicles a prop de les escoles, no? Al final, el que demaneu és més responsabilitat i un canvi potser urbanístic global, no?
Exacte. Sí, sí, és pacificar els entorns escolars i que aquests siguin més segurs. O sigui, els estem demanant a les persones, als responsables que tenen, les persones que tenen la responsabilitat al respecte, als polítics, de tots els partits, que realment no mirin un altre lloc i que actuïn. Que actuïn tots i que actuïn ja. O sigui, és una emergència, tant a nivell de contaminació, que ja fem molt tard, però com a nivell de seguretat, perquè demà potser surt la notícia de que ha passat quelcom. Doncs ja fem tard i doncs és una exigència, és una demanda de que especifiquin ja els entorns escolars i també serà un benefici no sol per les famílies que anem a l'escola diàriament o pels infants o per l'equip docent, sinó en el fons és per tots els veïns i veïnes que siguin ciutats més saludables i més amigables.
En general, a totes les escoles, a tots els llocs on s'ha fet aquesta enquesta, s'ha detectat aquesta necessitat? A tot arreu, doncs, el que es demana és, sobretot, reduir aquesta presència del cotxe?
Sí, sí, la demanda és conjunta. De vegades es diu quins punts negres hi ha i de vegades les actuacions dels ajuntaments va primer a solucionar els punts negres, però realment un punt negre pot ser un lloc amb una major contaminació que l'altre, mira, la contaminació final és de totes les ciutats, i llavors un punt negre és que hi ha hagut un accident, però si fa un mes potser no hi ha hagut aquest accident. L'accident és probable a tot arreu, no?, diguem. I aleshores les demandes realment són conjuntes, o sigui, a tot arreu és necessari realment pacificar-ne. Òbviament entenem que ja, malauradament, hi ha espais que potser es necessita pues, el que s'anomena xarxa bàsica, però que aquests siguin reduïts i que no siguin tots. Ens trobem en una situació que normalment el que es diu la xarxa bàsica, que són aquells jocs que sí o sí han de passar el cotxe i sí o sí ha d'haver dos o tres carrils, és el 60% de la xarxa viària d'una ciutat. En aquests termes realment vol dir que agenda pacient de la ciutat, agenda pacient de les escoles, tindran 2-3 carrils de cotxe. No podem assumir això com una realitat. Hem d'avançar com a societat i llavors és una demanda conjunta per totes les escoles, cal ser benefici per totes les ciutats.
Marc Hurtado, moltes gràcies per haver-nos explicat aquest estudi que ha impulsat Revolta Escolar conjuntament amb la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
De fet, Revolta Escolar ha preparat una quinzena de talls de trànsit aquesta tarda a l'entorn de Barcelona, de la ciutat de Barcelona, unes interrupcions que en aquesta ocasió no arribaran a la ciutat de Sabadell.